El món a RAC1, amb Jordi Basté.
Bon dia.
Hola, bon dia.
T'he d'ensenyar una cosa.
Ah, vale.
Sí.
Ui, quina por.
Mira.
Has vist que món, eh?
Sí.
Perquè la ràdio és així.
Un cap, digueu que ha desproporcionat el cos. 11 i 10. Vinga, començant amb l'Òscar Andreu, com es bull una granota? El Sergi Pàmies va escriure l'altre dia a La Vanguardia. Llegiu el llibre d'Òscar Andreu.
Sí.
A partir d'aquí, per què punyetes t'has de promocionar? Perquè fa tanta ràbia que el Pàmies escrigui això d'ell i no de nosaltres?
Hosti, em sap greu. Demanaré perdó perquè no sóc l'autor. Està molt bé aquest article d'en Pàmies, tot l'article. Mm-hmm. Aquest que has llegit és l'últim punt. Mm-hmm. Faig una mica spoiler, acaba dient això, que llegeixis el llibre. Mm-hmm. Bàsicament, és un llibre de contes, és un recull, 21 contes, passa pim-pam. Això és una cosa també que em preocupa, perquè he estat temps escrivint i de sobte, hòstia, es llegeix d'una tirada, hòstia. D'una banda està molt bé que es llegeixi d'una tirada, perquè d'altra manera tampoc no suportaria, però hòstia, una mica de respecte, que no m'ho diguin tant. És a dir, és molt temps escrivint com perquè te'l poleixis en un pim-pam, una mica de respecte.
El David Trobe deia que es comença un llibre perquè ell comença a escriure a partir del títol. Tu també o no?
No, al contrari. És que va a contes i a títols, perquè, clar, 21 vol dir que hi ha 21 títols diferents. No, un cop ho vaig tenir tot plegat, vaig decidir agafar un dels títols dels contes i el vaig col·locar a la portada. I com més o menys resumeix... més o menys, com estan alguns dels personatges del llibre, doncs em va semblar bé aquest.
Són 21 contes, sí. Estàs parlant de 21 temes diferents, embolcat amb alguna història?
Hi ha una mena de, com es diu això, de columna vertebral, que sí. És un lloc mític, que és la C-58, bàsicament. Que passen, la majoria de les històries passen a banda i banda de la C-58, és a dir, Terrassa, Sabadell, l'autopista del Vallès, el que diríem, el Vallès és la comarca.
Sí, sí. En el sentit de Tolkien.
Home, és que el Nieto coneix tots aquells paradisos, és a dir, com es diu, naus industrials, descampar, horts urbans al costat de la via, rieres a banda i banda, tot allò per mi és un territori mític i molts dels personatges viuen en aquesta ciutat, Ripollet, Cerdanyola, etcètera, etcètera.
Cien famosos que no conoces les biografies que Wikipedia descartó. Uh-huh. Escrit amb el David Martos i l'Àlex Martínez Vidal. A veure, per qui voleu comprar el llibre? Són 100 biografies?
100 biografies, curtetes.
Fictícies.
Sí, fictícies. La idea era fer-les reals, però són molt, molt dropos i no van voler buscar informació. Sí. I van dir, ens les inventem i ja està. I
com se us acull la idea?
Doncs precisament, com moltes idees, bevent una cervesa o diverses.
Esclar.
I preguntant-nos qui va inventar la cervesa. I en lloc de buscar-lo... Sí, en lloc de buscar-lo van dir, doncs ens ho inventem i fem un llibre d'això. Wikipedia també fa això, no? Pues inventar-se dades i perquè no podrem fer nosaltres també.
Això...
Fixa't la diferència, per cert, amb el llibre de l'Òscar, que el Quim Monzó d'aquell llibre al Twitter va dir no lo compreix, és deleznable.
Això està bé, eh?
Bueno, sí, sí.
Que el Quim Monzó escrigui, encara que sigui malament, és fantàstic. Una biografia que ha fet molta gràcia. Pep Sánchez, influencer a Twitter després d'aconseguir gairebé 4.000 seguidors en 7 anys amb un sol tuit on diu puto Twitter.
Sí.
Aquest és real, no?
Aquest és real. Aquest, vam fer una petita trampa per arribar al 100, que és els agraïments, comptar-los com a biografies, però si no, no arribàvem, bàsicament. I aquest tio, és veritat, és un amic de l'Àlex Martínez, i té un tuit, posa puto Twitter, i té quants seguidors? Bueno, ja en té tu.
Bueno, espera't, pots buscar-ho.
Però sí.
Es diu, si ho poso tal qual, em sortirà o...?
Sí, clar. Clar.
Bueno, clar, perquè moltes vegades que poses Pep Sánchez et surt Ratoncito Pérez.
No, has de posar a veure arroba, si me'n recordo, ritme de ràdio, molt,
sí,
molt
bé. No et preocupis.
Bueno, pues res.
Si és aquest Pep... Sí, és aquest. Té 4.713 seguidors i té un tuit.
Puto Twitter.
Del 3 de maig del 2009.
I té una foto atractiva o alguna cosa?
No, no, té una...
El nou.
Com es diu? No,
no,
que
jo.
Té...
Hi ha, no, hi ha no, una, vull dir allò que em explicació... posaven abans.
Té, com es diu? Té un... Té
avatar,
una,
un...
Té una... Ai, ai, és una caricatura.
Una caricatura.
Una caricatura amb ulleres, sense ulls, amb ulleres sense ulls i tal. És un Pep Sánchez.
Hi ha una explicació que és que aquest noi té una de les webs sobre videojocs més importants, si no la més important d'Espanya.
Ah, home, explica-ho tot,
ja, tio. Però,
és que no, és que sempre si no... feu trampa, vosaltres.
Sí,
sempre
sí, sí.
Trampa.
Els homes.
Sí, els homes. Homes. No, és veritat.
La realitat no t'espatlli un acudit.
No, sí, sí, però clar...
Mònica Usart, només seran quatre gotes amb la col·laboració del Pep Prieto i Amanit amb les il·lustracions de l'Àlex Santaló i amb un magnífic pròleg.
De Jordi Basté.
Això. és el tercer llibre de no ficció en català més venut. Això vol dir que és veritat que això de la meteorologia, els catalans ho portem, no sé per què, aquesta mania que tenim amb la meteorologia, que els espais més vistos, per exemple, a la televisió, molts cops són els punyeteros meteoròlegs.
Sí, sí, jo crec que sí. Per dues coses, potser. La primera, pel tipus de meteorologia que tenim aquí a Catalunya, que és molt variat, que tenim el mar Mediterrani, que tenim el Pirineu, que hi ha molts elements diferents que fa que segons la comarca on estiguis, o fins i tot doncs, una mateixa comarca, tinguis molta variabilitat pel que fa al temps. I per una altra banda, jo crec que els espais del temps han fet una feina molt didàctica. I és que abans potser era simplement donar una informació meteorològica, de dir si farà sol o plourà, i ara cada cop es van introduir produint, com si diguéssim, una part nova dins dels espais del temps, primer més participativa, per part dels espectadors, oients, el que sigui, i després, també, quan hi ha qualsevol fenomen meteorològic, doncs intentes explicar-lo d'una manera planera, i aleshores jo crec que això enganxa la gent, perquè no només els hi dones una informació molt bàsica, sinó que generes un interès.
Hi ha dades molt... Per exemple, hi ha una història que tu l'expliques en una taula i ningú s'ho creu. Si dius que ho diu la Mònica Usart, llavors ja s'ho creuen. I és veritat. A mi m'havia arribat, però no sabia si era una llegenda urbana o no, i l'altre dia de la presentació t'ho vaig dir, veus? Que és que a Londres plou menys que a Barcelona.
Sí, més o menys la quantitat, home. És a dir, si acabes l'any i ha sigut un any normal, que no has tingut ni alts i baixos de pluja, la quantitat que cau a Londres i que cau a Barcelona al final de l'any és la mateixa. El que passa és que la manera de ploure és diferent. És a dir, a Londres hi plou més dies i menys quantitat. I llavors la sensació sempre és que estàs en un lloc gris i més plujós. En canvi, la manera de ploure d'aquí al Mediterrani és més aviat com a pluges torrencials. I aleshores tens més quantitat d'aigua amb menys estona i fa que durant menys dies a l'any plogui, però la quantitat, si tinguessis una piscina buida a Londres i una a Barcelona, a final de l'any, l'hauries de tenir al mateix nivell.
No sap ploure. Aquest seria el resum. Aquí no sap ploure.
Aquí no sap ploure, no, no, no és veritat. Perquè no es pot aprofitar...
Bueno, això ja ho deia el Raimon, no?
Sí.
Diguem no sap ploure.
No.
Aquesta la meva àvia, hi havia fa anys un mossèn de cartró.
Sí, que encara hi és.
Que assenyalava que tenia
un frare,
exacte. Que assenyalava bon temps, mal temps i tal. I llavors per dins hi havia com una mena de cua.
Sí.
Com una cua de, com de pèls, me'l bastel dir-ho, de pèls i tal, i que deia si faria bon temps i tal. I jo pensava, com punyetes, un...
Puto pèl.
Pot decidir si plou o no plou.
Sí, això és per culpa de la humitat. És a dir, aquest material d'origen animal, que tots diem que és un pèl de cua de cavall, el que fa és detectar si la humitat que ens envolta augmenta o disminueix. Aleshores, si augmenta, vol dir que és probable que arribi pluja. Si disminueix, doncs que tindrem un ambient més sec i, per tant, que farà sol. I aleshores, segons si s'estira o s'arronsa, pot moure aquesta vareta. Això, la gent que porta el cabell llarg també ho pot notar. En dies en què hi ha molta humitat a l'ambient, doncs tenim el cabell com més encrespat i costa més de dominar, i en canvi en dies d'ambient sec costa menys. I aleshores el que fa aquest pèl és reaccionar davant d'aquests canvis d'humitat.
Va.
Ell no ho va...
No, tu no ho notes.
A sobre que et porto aquí per parlar del teu llibre...
No.
Perquè si no te'n vas i te'n vas a Catalunya Ràdio.
No, Catalunya... Espera que... No, ha sigut la Natxa.
No, ja està. Bueno, sí, he sigut jo. És que ara estic amb dos jefes, eh?
No, tens un només.
No,
de fet en tens tres o quatre, eh?
Sí, però este jefe és ella. Bàrbara Julver, on portin els ametllers? La història de la Bàrbara és dura i alguns la vam conèixer i ens va entristir molt la història de la Bàrbara que expliques en aquest llibre. Tu l'any 2015 et quedes embarassada i als 5 mesos i mig, malauradament, perds la criatura. Com estàs?
Estic bé. La veritat és que sí, estic bé. El llibre m'ha ajudat molt a treure de dins tota aquella sensació de buidor, aquell doll de pena, aquella tristor, no?, que no saps on agafar-te, què tenir-te, quan el metge et comunica que el fill que portes al ventre té les hores comptades i que l'has de parir i ha de morir. És t'inunda una tristor tan bàrbara, no?, que no saps per on començar. Llavors, entres això en un estat de xoc, et venen moltes sensacions de culpabilitat, de si has pogut fer alguna cosa millor, per què em passa a mi, i amb totes aquestes sensacions arribes a casa i et notes encara més buida. Veus allò que li havies comprat, la roba de prima mà que tenies, totes aquelles il·lusions que tu havies dipositat amb aquesta criatureta, no?, que ho és des del moment que la conceps, des del moment que la desitges, que la busques i que la portes a dintre el ventre i que la vius amb la teva parella. Llavors, jo vaig pensar, què faig amb aquesta buidor?
Escriure.
Treure tot aquest món que jo tenia dintre. I això és el que vaig fer. Tenia una novel·leta, una novel·la mitja escrita d'una parelleta que s'anava a Mallorca i que no sabia com continuar. Això va ser l'any 2013 fins al 2015 i la vaig deixar allà aturada. El 2015 em quedo embarassada i la novel·la seguia allà aturada. I va ser, tornant a casa, vaig obrir el calaix, vaig treure-la, posar la novel·la i vaig començar a canviar coses. La protagonista va quedar embarassada, la vaig fer una tia forta que passejava per la natura, que observava els ametllers, que s'encantava, badava.
He fet teràpia. I ben fet perquè, hòstia, jo el que m'he donat compte també, i això ens passarà a tots, que com ajuda escriure, com ajuda a tantes coses. O sigui, escriure com a teràpia és magnífic. És a dir, quan tens la sensació de perdre el temps, escrius. Quan tens la sensació de que vols créixer un personatge, escrius. Quan tens la sensació de fer-te passar una pena, escrius. A més, escrius de la manera que vols escriure per no fer pena, al contrari. Per això esculls dels ametllers, que és un arbre robust, dur...
Fort, valent, agosarat, que floreix en ple hivern, quan tota la resta d'arbres semblen secs i morts, retargats. L'ametller, a finals de gener, principis de febrer, floreix, inunda l'arbre de flors i tu veus això, no? A mi em fascinava com un arbre, no?, que aparentment semblava sense vida, era capaç de florir i passejant, doncs això, m'encantava i pensava, jo he de ser com aquest arbre, no?
I de... Hi ha una cosa, Bàrbara, que és que històries com aquestes que has patit tu, perquè això es pateix, n'hi ha moltes. O sigui, no ets un cas únic, malauradament, si hi ha molta gent que passa com tu, uns amb menys mesos de gestació, uns altres amb més mesos de gestació, malauradament, però hi ha molta gent que li passa. Però en canvi no hi ha novel·les ni hi ha llibres d'aquestes característiques que et serveixi, bueno, com a mínim d'acompanyament, no?, moments complicats.
Exacte, aquesta novel·la ve això, no?, una mica també a omplir aquest buit que hi havia en aquest sentit, perquè a mi que em va passar no sabia on anar a buscar referències en aquest sentit. Sí que hi ha manuals, protocols, però que van destinat més en l'àmbit sanitari, però una novel·la que transporti, que et faci viatjar i que alhora et faci pair i assimilar tot això que t'ha passat, jo no la vaig trobar. I sí, com bé deies, és un dol que socialment no pot ser massa expressat, no és reconegut, és una cosa que es porta molt en la intimitat. La gent li costa, no sap què dir-te, no hi ha records, no hi ha fotografies.
Sí, sí. No sap què dir-te, és molt bona aquesta. La gent no sap què dir-te, és veritat, què dius? Sap greu,
a vegades amb la bona fe et diuen coses que encara doncs, et fan més mal, com ja l'oblidaràs, ja en tindràs un altre, ets jove encara...
Hi ha gent que va néixer amb, que en lloc de peus els hi van fotre peus de pato, o, perquè és de bo, eh?
Però et reconstrueixes, busques a dintre teu la teva força i
la trobes, eh?
I la trobes a partir del que t'ha passat, ets una nova persona... Ah. I això t'acompanya sempre.
Presenta el llibre el dimecres 17 de maig a Barcelona, a les 7 al Caixa Fòrum.
Amb tu, Jordi Basté.
Allà hi serem dimecres, dia 17 de maig, a les 7 al Caixa Fòrum. Esteu tots convidats amb la Bàrbara Julve.
I també amb l'actuació de Maria Arnal i Marcel Bagés.
Perfecte. No te't queda, Natza.
Digue'm.
Tu tens més entrevistes, ja sabem, una entrevista aquí.
Sí, no.
M'està esplèndida. Sí. No, de llavors, les entrevistes que he fet, que anava més, almenys ho vaig escriure el diumenge a La Vanguardia, que anava més por per això, que és aquelles coses que, hòstia, Natza fa temps que...
Jo també, perquè aquestes entrevistes són complicades. Em va passar també amb la presentació del llibre de l'Òscar, clar, sí. Amb la conya de que ens coneixem tant, no sé què, al final tens aquesta doble pressió, no?, de dir, bueno, som amics i ens coneixem, però també hem de fer una cosa professional, no?
Exacte. Per cert, a l'entrevista de l'altre dia, Natza, Explicaves que una cosa que es podria fer és anar renovant els exemples de masclisme que trobem al teu sí. llibre. Te'n poso un d'aquests dies, que se'm van caure el cervell, els ulls i altres parts del cos per terra. Diari Record de Mèxic. És un diari de molta tirada, eh? No estem parlant d'un diari d'allò de quatre tarats, o no. Diari,
estem parlant d'un país feminista, Mèxic.
La filla de Luis Figo ha fet 18 anys. Llegeixo el titular. La hija de Figo ja és canxa reglamentària.
Doncs això és del que parla el llibre. El curs de feminisme per microones, jo torno a fer la meva propaganda perquè mai està de més. És un llibre que denuncia el masclisme en la nostra vida quotidiana, en el nostre entorn, en els mitjans de comunicació, en tot el que ens envaeix. I és un llibre, sobretot, i això és molt important i ara estic molt activa amb això, que crida a fer la revolució perquè estem molt cansades ja de mantenir aquest sistema. Per tant, és un llibre que explicarà coses, però a més us agafaran ganes de sortir de casa ja amb molta empenta per començar a canviar-les de veritat i començar, però amb molta fermesa, a evitar que aquests titulars es puguin continuar fent. Perquè, a més, és un titular que, a part de ser ofensiu, a part de cridar la violència, a la violació, és a dir, ho té tot, eh? Ho té tot. Què ens aporta com a societat, com a persones humanes? Què ens aporta a tractar les persones, no?, com si fossin fruita o carn de bestiar?
Per cert, deixa'm dir una cosa, que moltes vegades, quan deia que la Natza fa feminisme o antimasclisme didàctic, val també per entendre una cosa que sortosament cada vegada s'entén més, que és que les roses ja no són per elles i els llibres per ells, com havia passat ancestralment. És a dir, això ha canviat.
Tenim un problema amb la princesa, eh? I el príncep... Això tenim un problema que hauríem d'acabar resolent, perquè a més una cosa interessant és que jo ara em trobo molts mares i pares que m'insisteixen en que les nenes es volen continuar vestint de princeses i els pares estan desesperats perquè diuen és que jo li he posat de tot i vol ser princesa.
Bueno, escolta,
vol ser princesa. Jo també, viuen molt bé les princeses, no? Som idiotes, i quan som petites veiem el tema i dius, hòstia, aquesta vesteix bé, no ha de fotre ni brot, jo vull ser princesa. Això és intel·ligència. I amb això no podem lluitar, no? Sant Jordi, que té aquest rotllo. Jo, sobretot, Sant Jordi insistiria, tenint en compte que les dones som les que mantenim la cultura del país, no només la lectura, sinó els teatres, els cinemes, ho mantenim tot culturalment. Sense dones la cultura se'n va a la merda i la cultura ja està en aquests límits. Jo recomanaria molt que regalessin llibres al els homes, especialment perquè els homes tenen un índex de lectura molt més baix i, per tant, necessitem també que perquè aquest país sigui el que volem ser, els homes llegeixin, i no només llegeixin els diaris esportius, que són els més llegits per altra banda.
No és gaire tòpic, això que acabes de dir.
No, és que no és un tòpic, és una realitat que venim a insistir. És com la bretxa salarial. És com la bretxa salarial, que cada any...
Mira que ho portàvem bé, va sortir bé, de fer llacet i tot, llacet rosa, el vetre.
Regaleu llibres als homes, i una cosa que és una mica important, a part de regalar-los, que es llegeixin de tant en els llibres. No els nostres. Els nostres es poden comprar.
Fes-t'ho passar. Per cert, deixa'm dir que el dijous seré a la llibreria Galatea de Reus, perquè vulgui venir. No, perquè això m'ha vingut al cas dijous.
Aquest
dijous a 7:45 del vespre, sí, a la Galatea de Reus. I deixa'm dir que presento un llibre a Girona, que em fa molta il·lusió, la 22. El dia... t'ho diré, el 6 de maig, dissabte, al matí. Ja diré l'hora, perquè no sé exactament.
Però això és perquè tens aquí el de la 22, o sigui...
Clar, Guillem? Tu...
Sí,
bueno, esclar, això és
ja,
un
però bueno, tio, això no es fa, dissimula una mica, vés-te'n a una altra llibreria.
I ja està.
Ja està.
Doncs fins aquí les notícies. Ja podeu anar marxant.
Molt bé.
Ara poca feina teniu a la competència que trastreu un llibre, eh?
Arribem a les 12, fem el programa i després ja tot el dia lliure, imagina.
A veure si ens veiem aquest diumenge, que farà molta il·lusió. Que tingueu molts èxits, de debò.